Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 11 de març i benvinguts a aquest Esport en marxa. Aquest cap de setmana tota l'actualitat s'ha centrat en les declaracions fetes als nostres micròfons de Quad Media del tècnic del DSB, Club Voleibol Sant Cugat, Rafa Ruiz, on anunciava això.
Última temporada, sí que voy a dar un pasito al lado. La intención, evidentemente, es seguir vinculado al club. Pero bueno, después de 10 temporadas al primer equipo, con el desgaste que ello supone, con todos los altibajos y con las carencias que tiene el club, que en muchas ocasiones me he vaciado y que me toca ahora vivirlo desde otro lado.
Emocionat amb les paraules i content pels 10 anys al capdavant de l'equip, on ha sumat 4 participacions consecutives als play-offs pel títol i 3 participacions a la Copa de la Reina. Ara encara li queda el repte dels quarts de final davant Cajasol-Sevilla, que comencen aquest cap de setmana, i si arriba a semis assolirien, atenció, classificació per jugar competició europea. El seu substitut, tot fet, ho es va conèixer ahir, Leo Passerine, tècnic del Superliga 2, avui ens acompanyarà al programa. De fet, Rafa Ruiz va ser el relleu de Leo Passerine ara fa 10 anys i ara es tornen a canviar les tornes. Els cicles de vida a vegades doncs, són i tenen doncs, aquestes connotacions. També parlarem del triomf vital del masculí del rugby Sant Cugat, de la suspensió del partit de l'Olímpic Floresta de futbol sala per una manca de manteniment de l'equipament a Can Llobet i la història d'un nedador veterà que suma èxits molt reconeguts a nivell mundial. Ell és l'Òscar Hernández i ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils. Preparats perquè tenim molta teca per explicar, comença un nou Esport en marxa. Toca posar en ordre els números, els resultats, aquests marcadors, i amb qui millor que un dilluns, no és un dilluns qualsevol, perquè tenim aquí el Martí González. Martí, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs comencem, parlem de futbol. Sant Cugat masculí 2, Artesa de Lleida 0.
Els santcugatencs encadenen el segon triomf consecutiu, s'allunyen de la zona de descens.
Més futbol, Pontenc 2, Sant Cugat femení 7.
Golejada contundent de les vermellinegres per consolidar-se a la part alta.
Futbol sala Sant Cugat femení 3, Sabadell 4.
Primera derrota de la Guinardera de la temporada davant del líder invicte de la categoria.
Rugby Sant Cugat masculí 20, Liceu Francesc 19.
Victòria de prestigi dels santcugatencs que continuen lluitant per la classificació per la semifinal pel títol de Lliga.
De saber, Club Voleibol Sant Cugat 3, Lugo 2.
Les de Rafa Ruiz s'asseguren jugar als quarts de final amb el factor pista a favor davant del Cajasol de Sevilla.
En hoquei herba, Sants 1, Júnior femení 1.
Les santcugatenques ja pensen en la Copa de la Reina d'aquest divendres a Benalmàdena.
Més hoquei herba, Barça 0, Júnior masculí 1.
Els Oriol Torres arriben a la competició del cau en plena forma.
Olot 3, Solideo, Patiuca i Club Sant Cugat masculí 5.
Els Òscar González tornen al camí del triomf després de 3 jornades sense guanyar.
Quart Gràcia, Sabadell 24, amb vol Sant Cugat 25.
Triomf vital que consolida els santcugatencs a la segona plaça i fan un pas de gegant de cara a jugar a la fase d'ascens a plata.
I per acabar, bàsquet, Lloret 88, Oes 63.
La Oes planta cara, però es veu superat per un conjunt de la part alta de la taula.
Doncs comencem. Dilluns 11 de març, un nou esport en marxa. I abans de parlar del cap de setmana, d'aquesta jornada esportiva, farem una breu aturada, aparcarem aquesta carpeta i n'obrirem una altra. Perquè aquí, a l'Esport en marxa, i perquè aquí a Cugat Media ens agraden molt les històries personals, i a més si són històries de superació, encara doncs, ens agraden més. I avui aquí a l'estudi Ramon Bernils tenim un esportista que té 65 anys. Es diu Òscar Hernández, és nedador, i des de fa 6 anys que es va jubilar, doncs prejubilar, millor dit, s'ha dedicat a la natació i, a més, ho ha fet i de quina manera, assolint èxits sense precedents. Per exemple, és l'actual subcampió d'Europa a la categoria de 65 a 70 anys en aquesta franja d'edat, medalla de bronze al 200 i 100 esquena, també en aquest europeu, i finalment medalla de bronze al Mundial de Doha, que es va celebrar fa una setmana, als 200 esquena, en aquesta ciutat. Òscar Hernández, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, jo no sé si aquests èxits eren esperats, desitjats, amb aquesta edat de 65 anys.
Bueno, la veritat és que no, eh? Jo quan començo una altra vegada a nedar, perquè ja havia nedat de petit, fins als 18 anys més o menys, però sense un gran nivell, bueno, m'ho vaig plantejar com un fer activitat física, retrobar-me una mica amb coses que m'agrada, tindre objectius, entrar en una rutina d'entrenaments diaris, que a mi també la part d'entrenar, pues, jo crec que és molt important i m'agrada molt. I quan comences, doncs, ho fas per això, bàsicament. L'altre arriba una mica, suposo, que en conseqüència del teu esforç i del teu entrenament, etc. Però no és una cosa que tu tinguis com un objectiu, o almenys jo no ho tenia com un objectiu ni com una idea preconcebuda quan vaig començar una altra vegada a entrenar.
Mm. Fa 7 anys vas creuar l'estret de Gibraltar, concretament quan tenies 57 anys. Què li passa a una persona pel cap per dir vaig a creuar l'estret de Gibraltar?
Bueno, això sí que va ser un repte, era una cosa que sí que em feia il·lusió. Home, ves des de fora, sembla una mica una cosa una mica bojarada i tal, però bueno, si estàs preparat i t'entrenes amb constància i tens, diguem, l'estat de forma necessari, home, és complicat segons el dia que et toca, però bueno, és una cosa que és assolible. De fet, jo vaig estar quasi un any entrenant per fer això, i això és un objectiu que jo tenia al cap des de fa temps, perquè havia vist notícies, coneguts i amics que ho havien fet, i això sí que em va ser una mica el detonante perquè jo comencés una altra vegada a nedar. I a partir d'aquí doncs, ja vaig començar a seguir entrenant i bueno, ja, fins ara.
Quantes hores li dediques a l'esport a la setmana?
Pues jo li dedico unes 5 o 6 hores a la setmana. Jo entreno uns 5 dies a la setmana i si el cap de setmana no tinc competició, doncs, també el dissabte faig alguna coseta.
Aquí a Sant Cugat no tenim club de natació.
No, és una... les piscines que hi ha municipals no hi ha grups d'entrenament de rendiment, això és una pena, i bueno, els que nedem pues, o ens fem d'algun club que no és de Sant Cugat o tenim que buscar-se la vida pues, a Barcelona o a la Rodalia. Sí, sí.
Fa una setmana vas arribar del Mundial de Doha, el proper Mundial serà a Singapur el 2025, i clar, viatjar fins allà, l'estància i tot això, com es pot arribar a encaixar, no?
És complicat, perquè la categoria màster és una categoria que, entre cometes, anem una mica per lliure, no estem esponsoritzats ni recolzats d'una manera directa per cap federació, ni per la catalana, ni per l'espanyola, encara que nedem sota llicència de la Federació Catalana o de l'espanyola, si vas a internacionals, però tu has de fer tot tu, o sigui, t'has de pagar tu els entrenaments, t'has de pagar tu els viatges, l'equipament, les inscripcions, les estàncies... I clar, això al final és un cost, si vols seguir competint al màxim nivell, és un cost important. Sobretot pues, bueno, per les persones com jo, que estem jubilades, pues, això no deixa de ser, entre cometes, una inversió per la teva salut, però que, bueno, que és costosa. I de fet, jo una de les coses que intento sempre reclamar és un ajut per part de les institucions per a veure si pot ajudar a la gent que ja està jubilada, que vol seguir o continua o vol començar a competir en qualsevol esport, doncs, tindrà el recolzament perquè al final nosaltres doncs, tenim uns medis molt limitats.
Mm. Quins objectius et marques per aquest any i per al proper? Potser la mirada està posada en el Mundial de Singapur, no?
Sí, bueno, ara de fet, a curt termini, ara veuran els campionats de Catalunya i els nacionals d'estiu, que bueno, són és repetir, intentar mantenir el meu nivell i poder repetir els títols que ara tinc a nivell nacional. I després, tu, com molt ben dius, pues, seria el pròxim europeu d'estiu, que serà el juliol, pues, intentar també anar-hi, si puc, perquè bueno, és a l'antiga Iugoslàvia i bueno, no és un viatge fàcil. I després, com tu molt ben dius, és el Mundial de Singapur de l'any que ve, que, bueno, que Singapur està lluny, el viatge és car, l'estància també, i bueno, a veure com ens ho podem arreglar, perquè al final el que tens que és que estalviar per poder fer aquestes coses, no? I deixar de fer altres coses, i la família de vegades també bueno, pues, pateix això.
Això t'anava a dir, la família com ho encaixa, això?
Bueno, ho entenen i me'l recolzen totalment, i m'acompanyen quan poden, i bueno, però saben que és la meva il·lusió, la meva afició, i bueno, i amb això pues, m'ajuden tot el que poden, evidentment, sí, sí.
L'última per acabar. Sant Cugat és una ciutat multiesportiva. En la categoria veterans hi ha clubs que tenen els seus equips ja formats. Creus que falta més impuls, més suport per tirar endavant més iniciatives d'aquest tipus?
Home, jo des del punt de vista de el que és la natació, els esports aquàtics, quan jo de natació doncs parlaria de tot. Natació, waterpolo, artística, salts, però bueno, no és tan important. Però bueno, evidentment, Catalunya és una potència nacional, internacional, en els esports aquàtics. Vull dir, els equips de waterpolo estan fets bàsicament per jugadors i jugadores catalanes. En natació, històricament, hem tingut els millors representants són d'aquí de Catalunya, i és una pena que Sant Cugat, que com tu molt bé dius, té una tradició esportiva molt important, doncs aquesta part que és la natació, els esports aquàtics, que tenen tanta rellevància dintre de la nostra territori, doncs no estigui representat. Jo crec que és una mancança que, d'alguna manera, doncs algun pas es tindria que fer en aquest sentit, sí.
Molt bé, doncs, Òscar Hernández, només desitjar-te molta sort. Moltes gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, per explicar la teva història personal. És un repte prou important i prou destacat, perquè cada dia no es té un subcampió del món aquí, i a més, amb el que implica que, sobretot, amb més de 65 anys, s'ha de treballar i molt per intentar assolir reptes que, quan ets més jove, a lo millor el cos doncs et respon millor.
Pues moltes gràcies per l'oportunitat que m'heu donat d'estar aquí i expressar les meves opinions.
Molt bé, que vagi molt bé. Gràcies.
Esport en marxa.
Doncs anem a parlar ara del cap de setmana esportiu. Ja hem explicat la gran notícia que coneixíem dissabte al vespre, la marxa del tècnic Rafa Ruiz del Vòlei Sant Cugat després de 10 anys. El seu substitut és Leo Passerini, amb qui volem contactar d'aquí a uns minuts. Però abans hem de parlar del cap de setmana, i és que ha hagut una gran notícia i és una victòria prou destacada, perquè encara mantem esperances al Rugby Sant Cugat, el primer equip de classificar-se entre els quatre primers d'aquesta segona fase de la competició i accedir a semifinals. I és que van derrotar ahir el Liceu Francès per 20-19. Un Liceu Francès que ara mateix és segon, que encaixa la segona derrota consecutiva en aquesta competició. I anem a parlar amb un dels jugadors d'aquest Rugby Sant Cugat. Ell és l'Albert Grima. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, una victòria necessària i important per seguir intentant col·locar-se entre els quatre primers, no?
Sí, clarament. Veníem d'una derrota que va ser per detalls i era un partit clau i no es podia fallar a casa.
Creus que el fet de lluitar per la classificació entre els quatre primers ha de passar, sobretot, per fer-se fort a la Guinardena, que no poden volar més punts d'aquí de Sant Cugat?
Bueno, això ho teníem clar des del principi, que els partits de casa no es podia perdre ni un punt. El tema és més, jo crec que hem de començar a ser més forts fora de casa. La setmana passada, ja et dic, va ser per Dais, i ara tenim d'aquí un parell de setmanes una nova oportunitat, un camp difícil per plantar bandera, finalment.
Donar un cop d'ull a la classificació, veiem un conjunt, que és el Industriales de les Rozas, que bé, ha guanyat tots els partits, té 21 punts. Després hi ha equips com el Liceu Francesc, que en té 19, 17 al Getxo, 16 a la Vila i vosaltres 14. Tenint en compte que esteu a dos punts, tots els de davant punxen. De fet, aquesta jornada l'únic equip que ha guanyat està el Rugby Sant Cugat i l'Industriales. Els tres que van per endavant han punxat. Vull dir, aquí hi ha opcions de tothom d'entrar-hi, no?, entre aquests quatre primers.
Sí, no, està clar. A més, hi ha equips com Getxo, que encara no han fet la jornada de descans, doncs impareix a la Lliga. Per tant, en quant a punts, sí, opcions ja hi ha més que clares, però tampoc ens fixem massa en això, simplement ens fixem en jugar el següent partit i anar partit a partit, triomf a triomf, esperem, i treure els màxims punts possibles de cadascun dels partits.
Et sorprèn la Vila, per exemple, que porta 5 partits, 3 victòries, 2 derrotes, i en el vostre grup B pràcticament va ser invencible, no?
Bueno, no, la veritat que no, perquè bueno, a casa ja vam tenir un partit contra ells molt apretats, anàvem perdent de 5 punts fins al darrer minut, que van fer un cop de càstig a pals i els van posar de 8 punts amunt, però bueno, fins l'últim minut el partit estava més que ajustat i es va decidir per detalls. I també, en quant a la Lliga, bueno, si mires els resultats d'aquest cap de setmana, hi ha 3 victòries / derrotes per un punt i d'altres un empat. I això, sobretot en rugby, és ben complicat que es doni. Per tant, no diu més que la Lliga està més que apretada i que qualsevol rival és una final.
I personalment, com et trobes amb l'equip? Ja portes algunes temporades al primer equip. Aquesta potser és la temporada que dius, a veure si tornem a repetir l'objectiu de la passada campanya, arribar a semis, i potser tenim alguna opció més. Com es viu al vestidor, la sensació aquesta?
Bueno, sí, tant de bo. El nostre objectiu com a equip i personal, pues, òbviament sempre és intentar arribar el més lluny possible. Vam començar amb el primer partit fora contra Industriales, que se'ns va complicar una mica, però bueno, això no ens ha tombat. Sabem del que som capaços. La setmana passada a Bilbao, ja et dic, vam plantar cara i va ser per tonteries que es va perdre el partit, però que sabem perfectament que contra qualsevol rival, si volem, podem fer molt de mal i que, bueno, que cada partit dels que queda s'ha de tractar com una final i d'aquesta manera veiem si arribem a playoff i a fer un bon paper allà. Són partits a un sol partit aquest any, per tant, tindran encara més emoció.
Molt bé, doncs, tot preparat, Albert Grima, perquè d'aquí a 15 dies falten 3 jornades únicament per finalitzar aquesta Lliga Elit, on tindreu, sens dubte, una molt bona pedra de toc, que és el Camp de la Vila, diumenge 24 de març, a les 12 del migdia. Aquest partit, podem dir, vital de cara a intentar col·locar-vos entre els 4 primers classificats. Moltes gràcies, a seguir treballant fort i a veure si podeu repetir l'objectiu, almenys de mínims, de la temporada passada, que és accedir a semifinals. Moltes gràcies per atendre's i una forta abraçada.
Moltes gràcies. De ben segur. Gràcies.
Esport en marxa, amb Joan García.
Doncs hem parlat amb el jugador del rugby Sant Cugat, l'Albert Grima, que ens ha explicat aquesta victòria agònica davant el Liceu Francès per 20-19. Ara resten 3 jornades. Recordem que el rugby Sant Cugat és 5è, però amb un partit pendent. Per tant, doncs s'ha d'intentar guanyar els 3 i accedir a semifinals. En aquestes semifinals, el conjunt santcugatenc haurà d'intentar guanyar per accedir a la final. Però, de moment, toca anar pas a pas i el primer és classificar-se entre els 4 primers. Deixem el rugbi i parlem ara del cap de setmana, de la jornada esportiva que s'ha vist alterada per la pluja i aquí a Sant Cugat, doncs, ja vam explicar durant dissabte i diumenge algunes afectacions que hi va haver-hi, sobretot amb caigudes d'arbres, la Floresta, el districte, doncs, més afectat, però tot ja ha tornat a la normalitat, però a la vessant esportiva hi va haver un partit que no es va jugar. Va ser el del primer equip de l'Olímpic Floresta. I tenim el seu president a l'altra banda del fil telefònic. Àngel Ruiz, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, no es va jugar el partit. Per què?
Bueno, de fet no es va jugar cap partit dels 5 que hi havien previstos, perquè també es va suspendre tots els partits de base. I el del sènior femení, a part del sènior masculí, es va haver de suspendre tot el dia. I els partits es van suspendre perquè entrava aigua al parquet. De fet, hi ha una placa de metacrilat de les que fan, diguéssim, paret lateral, que va volar fa molt de temps. Fa molt de temps, la temporada passada, va fer 9 mesos, un any, por ahí, que no s'ha reparat. I, bueno, era qüestió de temps que plogués algun dia, perquè la sequera algun dia també s'acaba i plou. Però vull dir que la suspensió dels partits no és per la pluja, és perquè no hi ha, perquè hi ha un forat a la paret.
Entenc que vosaltres els heu dit a l'Ajuntament per activa i per passiva, no?
Bueno, això està passat a l'Ajuntament per tots els circuits que nosaltres coneixem. Sabem que des de conserjeries van passant els partes, hem parlat amb gent de manteniment que també sabem que, està, que són coneixedors. El que no que acabem d'averiguar mai nosaltres és qui és el responsable que toca la tecla perquè les coses s'acabin arreglant. No arribem mai a saber-ho. No sabem qui és qui ha de donar l'ordre de que s'arreglin les coses. En la instal·lació de la Floresta hi ha una deixadesa molt gran de manteniment. Les coses triguen moltíssim a arreglar-se sempre. És una cosa amb la que convivim nosaltres. Si es foren uns focus, poden trigar 6 mesos a reparar-se. La placa aquesta que porta tant de temps. Ara tenim un vestidor inutilitzat perquè no li va el pany des de finals de gener. Funcionem així. I ens agradaria saber qui és el responsable de que funcionem d'aquesta manera.
La regidora d'Esports, Núria Escamilla, l'heu informat? L'heu anat comentant?
La Núria Escamilla ha de ser coneixedora de que això està així, evidentment. Bueno, jo, si ho entenc, jo no he parlat directament amb ella.
I què es pot fer amb tot això? Demanar paciència? Suposo que les famílies també deuen estar doncs, bastant empipades, no?
Home, és una mica carregós. Una mica carregós. Això que t'explico del vestuari ara ja fa... més i mig que hem de compartir vestidors per poder utilitzar la pista. I el fet de suspendre 5 partits doncs representa que si cada partit va llogar pel cap baix 20 o 25 persones, doncs aquest cap de setmana s'han passat 200 o 300 persones al pavelló de la Floresta per girar cua i tornar-se'n enrere, que hauran de venir entre setmana a jugar els partits amb horaris d'entrenament, el qual afectarà també els entrenaments, totes aquestes coses que les hem d'anar passant.
Doncs bé, Àngel Ruiz, ja hem pogut conèixer quina és l'opinió de l'Olímpic Floresta, l'afectació màxima amb aquests 5 partits que no s'han pogut jugar. Esperem que doncs, s'arrengin aquesta placa de metaquilat que va fer que entrés aigua al parquet i tant de bo se solucioni ben aviat. Almenys hem pogut donar veu a l'Olímpic Floresta afectat i molt d'aquests desperfectes que encara no s'han arranjat a Can Llobet. Moltes gràcies, Àngel, i paciència, i a veure si tot arriba a un port. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Esport en marxa.
Doncs afrontem el que és la recta final d'aquest Esport en marxa i dissabte, ja ho heu escoltat, coneixíem que Rafa Ruiz, en declaracions a Quad Media, posava el punt final als 10 anys al capdavant del primer equip. De fet, encara resten els quarts de final de la competició pel títol de Lliga. S'inicien aquest cap de setmana davant el Cajasol. Primer partit a Sevilla aquest cap de setmana. El segon serà d'aquí a 15 dies i si s'escau un tercer també seria a Sant Cugat. Per tant, el factor pista per al conjunt de Rafa Ruiz. Doncs bé, en finalitzar el maig, el tècnic ens deia que tancava aquest cicle de 10 anys. I bé, el seu substitut, ahir a la tarda, feia un comunicat al Voli Sant Cugat anunciant que Leo Passerine, tècnic del Superliga 2, agafava les regnes de l'equip a partir de la propera campanya. A més, hi ha una circumstància que fa... és un caràcter divertit, no? Rafa Ruiz va agafar l'equip fa 10 anys perquè Leo Passerine doncs, marxava al Brasil i deixava ser tècnic del primer equip. I bé... ja el tenim ja fa anys que ha tornat del Brasil i és el Leo Passerine. Leo, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Quines casualitats té la vida, no?
Sí, la verdad que sí.
Preguntar-te, no sé com t'arriba la notícia, entenc que ja fa temps que estaria una miqueta parlat això, però com ho reps i sobretot com ho encaixes?
Bueno, la verdad que muy contento. Sí, hace unos meses Rafa ya tenía la decisión tomada, pero bueno, él decidió no comunicar a nadie por respecto al equipo, a las jugadoras, y bueno, y con el club hemos hablado hace un mes, y me preguntaron si estaba disponible para coger el equipo, y le dije obviamente que sí, pero igual terminamos de cerrar la semana pasada.
Arribas al primer equipo, ja has estat, és la teva segona etapa, estàs al Superliga 2, l'equip que competeix també al rendiment, i bé, entenc, és molt aviat per parlar de l'any vinent, perquè l'equip encara està competint, però la idea del Leo és seguir apostant pel mateix model?
Sí, exactamente, sí. Ahora no toca hablar, ya que están jugando un playoff, que es muy importante para el club, pero sí, la idea es seguir la misma línea, ¿no? El club ya está hablando con algunas jugadoras y seguir la misma dinámica, tanto cuando lo he dejado yo, que era un club totalmente diferente en el sentido de cantidad de equipos, cantidad de jugadoras, expectativas, ¿no? Estábamos ahí jugando en Superliga 2 con alguna opción del ascenso, y ahora es otra cosa, pero siempre con el espíritu del club, de jugadoras jóvenes, de todo lo que se pueda jugar con jugadoras de casa, con jugadoras locales, se pueda, y cuando veamos que nos falta alguna pieza o nos falta algo, pues buscarlo para reforzar el equipo.
¿Amb el Rafa heu parlat?
Sí, hemos hablado, sobre todo porque Rafa, cuando tomó la decisión, me vino a hablar, explicando un poquito las razones por el cual quería dejar, bueno, no dejarlo, ¿no?, sino dar un paso al costado por un tiempo, porque yo estuve allí, estuve también en Brasil, estuve en Elche, en Superliga 1, y sé lo cansativo y lo duro que es, y él lleva 10 años haciendo un trabajo espectacular, y en algún momento tenía que tomar ese descanso. Pero todavía no hemos hablado con cara a la temporada que viene. Todavía se está jugando cosas importantes y sé que se tiene que enfocar en eso.
Bé, una eliminatòria ara de quarts de final amb el factor pista a favor. Li dones possibilitats d'accedir a l'equip a semifinals? El veus preparat? Creus que es pot assolir aquestes semis i, per tant, el premi també d'anar a Europa?
Sí, jo crec que sí. Ya son años que venimos jugando las playoffs y nunca hemos tenido la posibilidad de pasar la primera ronda, pero yo creo que este año se puede. Este año jugamos contra un Cajasol, que es un excelente equipo, pero la verdad que yo veo el equipo muy bien, hemos jugado partidos increíblemente bien, hemos ganado equipos de arriba. Yo creo que todos los años es el año que más posibilidades veo.
Per acabar, tens un nen petitet que el vaig veure l'altre dia, no? Al pavelló Valldoreix. Després del primer equip jugàveu vosaltres. A nivell familiar, què t'ha dit la teva dona sobre aquest repte? Perquè això és un repte ja majúscul, més gran.
Sí, tal qual. No, mi mujer, por suerte, es exjugadora. Más jugó en el club y todo. Y lo entiende. Sabe que va a ser un sacrificio un poco mayor, pero al final es mi profesión. Yo me dedico al voleibol, he estudiado INEF, me dedico a esto, y si no estoy disponible para estas oportunidades, pues me tendría que dedicar a otra cosa, la verdad.
Molt bé. I Leo, per acabar, ja fa molts anys que estàs al Volei Sant Cugat, amb diferents etapes. Què té aquest club que fa que els entrenadors es consolidin aquí a casa y segueixin gaudint d'aquest esport?
A ver, yo creo que el club, como lo he dicho varias veces, es mi casa, ¿no? Es el club de mi corazón. Son muchos años, he llegado, si no me equivoco, el 2009 aquí, y bueno, con diferentes etapas, he ido a Brasil, luego tuve una oportunidad en Superliga 1 en Elche, pero como le digo a mis compañeros de campamento base, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que es una familia donde trabajamos bien, nos dejan trabajar, nos respetan un montón y creemos que, o nos transmiten siempre, que el cuerpo técnico es el corazón del club, ¿no? Y realmente lo creo, como jugadores, entrenadores como Rafa, Alex, Rosa, bueno, todos, ¿no? Pero menciono a esto por los años que están en el club y no tienen intención de irse a otro sitio. Así que yo creo que es un poco eso, trabajar cómodos y ser queridos.
Molt bé, doncs gràcies, Leo Passerina, tota la sort del món per la temporada vinent, que vagi molt bé.
Doncs
nosaltres posem el punt i final aquí, recordant que demà hi haurà l'audiovisual aquest dimarts a 7:45 del vespre a la Sala Claver del Teatre de la Unió, el reportatge mig segle d'en Vol Sant Cugat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.